Penedès en xarxa, amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
L'Escola d'Enoturisme de Catalunya Vilafranca ha iniciat una nova etapa amb Gerard Domingo com a nou director. Aquest canvi ha tingut lloc a tocar de les portes obertes per al cicle formatiu de grau superior, especialitat en guia enoturístic, que fan aquest dissabte i al maig, i amb canvis a la llei d'FP, que brindarà oportunitats, però també força canvis significatius. De tot plegat, en volem parlar tot seguit. Gerard, bon dia i felicitats.
Bon dia i moltes gràcies.
Com entomes el repte?
Doncs la veritat que amb molta il·lusió, amb moltes idees que puguin donar continuïtat a tot allò que volíem seguir fent, a ajudar a créixer el projecte i sobretot doncs, a poder ajudar a créixer el sector, no? A partir de nodrir-los de bons professionals que puguin ajudar-los a tirar endavant els seus projectes també.
L'escola està a punt de fer 10 anys?
L'escola, l'any que ve, sí, farà 10 anys, correcte, és l'any 2015 que es va crear l'escola, forma part de l'EP, l'Institut Municipal de Formació, que té un any més, però l'escola va ser l'última de les escoles que es va incorporar l'any 2015, és a dir, que el 2025 sí, farem 10 anys.
I s'haurà de celebrar, no?
Doncs la veritat que sí, no he tingut gaire temps, eh?
Clar,
encara
m'imagino.
De pensar-hi.
Però està allà a l'horitzó, no?, l'aniversari.
Exacte, sí, sí.
Dèiem que entomes el repte amb ganes, donant continuïtat a aquests gairebé 10 anys de feina. Quins serien els objectius, les línies estratègiques bàsiques d'aquest 2024?
Mira, ara al gener vam poder presentar un estudi que hem posat per nom el Wine Travel Observer. L'hem posat en anglès perquè també tenim un objectiu de poder-lo explicar a nivell internacional, perquè també com a escola estem vivint un procés d'internacionalització, que si vols després doncs, podrem explicar una miqueta més com s'està produint aquest fet.
I tant.
No? Però l'objectiu d'aquest estudi, sobretot, era poder estudiar a partir de l'oferta enoturística dels cellers de Catalunya, tots aquells cellers visitables, quins són els perfils professionals, no?, que estan realitzant, tirant endavant tots aquests projectes enoturístics, no? Sobretot per tenir eines i indicadors per poder fer un seguiment i per poder ajudar el sector a entendre i preveure les necessitats formatives dels seus treballadors i treballadores. No? I van sortir unes dades realment molt, molt rellevants. En alguns casos, fins i tot, ens van sorprendre alguns d'aquests resultats que intuíem, però que les dades ens van acabar de confirmar. I el que hem vist amb aquest estudi és que la formació professional encara és més vital, no? És més important per aquest sector emergent i tan important per el que són els territoris vitivinícoles a Catalunya.
Doncs després tornarem a aquest procés
sí.
d'internacionalització que vol donar sentit a aquestes necessitats detectades en aquest primer estudi que fèieu recentment.
Exacte.
Un dels estudis que imparteix l'escola, que són uns quants i a vegades és complicat explicar-la, suposo que t'hi has trobat, és el cicle formatiu de grau superior, especialitat en guia enoturístic. I com dèiem, som a les portes de que s'obri el període de preinscripcions, abans fareu portes obertes. Explica'ns si hi ha alguna novetat destacada de cara al curs vinent d'aquest grau superior.
Doncs la veritat que sí, que aviat podrem presentar amb molta il·lusió un nou projecte. De moment, ara només generaré expectatives, no?
I alguna coseta diràs, no?
Exacte, alguna coseta diré, no? Però el que sí que és cert és que a nivell de que és la formació professional a Catalunya s'estan presentant o estructurant uns canvis, unes propostes que venen des de l'agència FPCAT i tenen molt d'interès en tots aquells projectes que tinguin un caràcter professionalitzador dins del que és la formació professional i que realment tinguin una transferència, un impacte real sobre el que és l'ocupabilitat de les persones, no? Perquè no oblidem que al final aquesta formació el que busca és aquesta professionalització, aquesta inserció directament, no? I podrem presentar un projecte diríem professional dins del mateix centre, no? Que permetrà doncs als alumnes poder tenir aquest espai, diríem, que no serà de simulacre, no? Ja abans, és a dir, que serà quelcom més que de simulacre, sinó que realment doncs, els alumnes s'hi hauran d'implicar, però que també serà l'espai on, a través de l'acompanyament del professorat, doncs, podran posar en pràctica totes aquelles competències que formen part del seu currículum, no? I que després demanaran al sector professional que puguin tenir.
Aquesta seria la gran novetat. Els alumnes ja fan pràctiques.
Sí.
Fora de l'escola.
Mm-hmm.
Són obligatòries, és una FP dual.
Exacte.
I aquest plus que expliques, que no acabes de desvelar, què implicaria també part d'aquestes pràctiques?
Tot això passaria dins de l'escola. Seguiria passant dins de l'escola. El que passa que el que volem és dotar el contingut d'una significància. És a dir, els alumnes viuen sovint allò que treballen a classe com d'una manera es tanca, no? I el que treballen amb un professor, a vegades els costa molt correlacionar-ho amb els continguts que treballen amb un altre professor. Malgrat han de presentar un projecte a final del cicle formatiu, que l'objectiu sobretot és que puguin enllaçar tots aquests continguts, el que ens estem trobant és que quan arriba aquest moment de fer el projecte, molts alumnes no tenen la capacitat de connectar tot això que ha passat durant aquest últim any o dos últims anys que han fet la formació. Llavors, aquest projecte, la idea és que es pugui treballar de manera transversal i que serveixi de nexe perquè els alumnes, tot allò que estan treballant a les diferents classes, puguin integrar d'una forma conjunta. No? I aquesta seria la metodologia doncs, que intentarem implantar a partir de l'any que ve.
Pel curs vinent.
Pel curs
vinent. A partir de setembre vinent.
Sí. A més que venen altres canvis també a nivell curricular que fa relativament poc que es van anunciar i que encara per això no vull avançar masses més coses perquè hem de veure com la nostra voluntat amb aquests projectes transversals i aquests canvis curriculars, com acabem de trobar l'encaix per poder donar sortida a totes les propostes.
Segur que a cicles ho pregunten molt més als alumnes. Quina sortida professional tindré? Quin tant % d'inserció teniu, no?
Mm-hmm. Mira, nosaltres sempre diem que el percentatge d'inserció del nostre alumnat que passa pel cicle formatiu és del 100%, i pot semblar una dada com molt
una mica inflada, no?
Inflada, no? Diguem, vols dir que aquests de l'escola no s'estan inflant la boca? I realment no enganyem. És a dir, quan nosaltres diem que una persona o que el 100% de persones s'estan inserint, vol dir que després d'aquest procés de pràctiques, tots els nostres alumnes tenen molt clar què faran. O segueixen treballant en la mateixa empresa, perquè la majoria de vegades aquest procés de 1.000 hores, que pràcticament dura un any, no? Ha permès doncs, que l'empresa prengui a valorar què està portant aquest professional a casa seva, i potser l'alumne es planteja doncs, seguir estudiant un altre itinerari, bé dins de l'escola, bé fora de l'escola. M'explico? Llavors, no trobem alumnes que acabin aquesta formació i que després se'ns tornin a presentar a la porta dient-nos què més he de fer per trobar feina o què més he de fer per seguir amb el meu itinerari professional, no? Perquè entenem doncs, que les persones que passen pel cicle, uns tenen una voluntat com de aquest és el camí que he escollit per arribar a una feina o d'altres aquest és el camí que he escollit per després seguir estudiant quelcom que complementi aquesta formació, no? Llavors tots acaben trobant. Però jo crec que ubicaria, si parlem d'inserció laboral, al voltant del 75%. I justament ara fa una setmana l'agència FPCAT va presentar un informe que ha anomenat Forma de Prospectiva, on han analitzat totes les famílies professionals que existeixen, no? Que són un total de 26, quin és el nivell de requeriment o el nivell d'ampliabilitat que poden tenir dins de cada una de les comarques i territoris i demarcacions de Catalunya. I mira, abans de venir cap aquí, m'he estat agafant algunes dades. A l'Alt Penedès trobem que la família professional més demandada, amb un 81%, és l'agrària. Jo crec que això sustenta molt doncs, el territori.
Enoturisme no? Forma part d'aquesta família?
No, enoturisme no. Forma part d'hostaleria i turisme. Però està molt bé perquè hostaleria i turisme, en aquest cas, és la tercera, amb un 69%. No? La segona és sanitat. No? Aquí veiem una miqueta quins són els diferents models territorials que estem tenint. He estat comparant, evidentment, amb altres comarques doncs, que tenen una realitat diferent i, evidentment, doncs, aquestes xifres no tenen res a veure. No? Però quan parlem del Penedès, doncs, és molt significatiu veure aquest 81% d'agrària. Aquí estem parlant de primer sector, no? De la vinya, sobretot, no? Que és segurament el percentatge més gran de sòl que tenim al Penedès és de vinya. I aquest 69% d'hostaleria i turisme al Penedès doncs l'hem d'ubicar segurament en aquest tercer sector que dona resposta a aquest model enoturístic de territori. No? Per tant, que aquestes dades al final estan recolzant és el que nosaltres veiem a l'escola. És que els nostres alumnes troben feina dins del sector, aquells que volen fer-ho.
Novetat a banda, que poqueta cosa ens has pogut dir, però sí que hem entès una mica el concepte. Presenta'ns el grau superior de guia enoturístic. Algú que ens pugui estar escoltant, com li descriuries què hi trobarà, quines possibilitats li oferirà quan acabi?
Aquest és un cicle formatiu de grau superior. I que finalitza, un cop finalitzat, l'alumne tindrà el títol de tècnic superior de guia enoturístic. I poso èmfasi en aquest aspecte d'enoturístic perquè som l'únic centre de tot el país que ara mateix està impartint aquesta especialització que, d'altra banda, a més vam ser nosaltres qui la vam poder adaptar. No? El títol original és de guia, informació i assistència turística i això significa que els alumnes que passen per aquest cicle formatiu acaben finalitzant amb un doble perfil, que diríem, no? Un perfil de competència més general de lo que és la gestió i intermediació turística i també tota la part d'acompanyament i guiatge turístic. I aquí podíem pensar en qualsevol sector o mercat turístic que pròpiament coneixem, no? Potser els més tradicionals que fins ara hem conegut, però és que, a més, a través d'aquesta especialització d'enoturisme, on els alumnes fan més de 200 hores de formació en sommelieria, de servei de vins, de coneixedor de les diferents denominacions d'orígens de Catalunya, de tots els processos d'elaboració, i després, a més, intentem contextualitzar tot aquest contingut general també des de la vessant enoturística, clar, els alumnes surten amb un doble perfil que realment és molt interessant per a les empreses, sobretot del territori, no? A més, els professors que tenim, en aquest cas, són experts del sector. No tenim el que diríem el professor de Librillo que fa molts anys que imparteix aquesta matèria. Al contrari, són empresaris i empresàries que tenen el seu projecte i que dediquen unes hores del seu temps a formar aquests alumnes, no? Aquests futurs professionals. I això ens permet sempre estar molt al dia de les necessitats del sector. No? Introdueixo també el tema de la internacionalització, que abans...
Sí, que apuntaves, parlaves d'un procés d'internacionalització.
Exacte. Nosaltres, una de les coses que hem anat copsant, i això ho fem a través d'analitzar doncs, les xarxes socials, la nostra web, és a dir, qui ens mira, allò que nosaltres expliquem, els últims anys, d'una manera com quasi bé sense voler-ho, no? Vèiem que estàvem generant com molt d'interès en diferents territoris d'arreu del món i que... curiosament o no, doncs coincidint també amb territoris que són vitivinícoles, no? Ens va sorprendre doncs, espais com Sud-Amèrica, Llatinoamèrica també, Centre-Europa, Amèrica, no? I vam dir, doncs, segurament no és casual, no? Que estigui mirant què estem fent aquí, no? Que com facin cerca sobre formació en enoturisme, doncs ens trobin a nosaltres, perquè realment no hi ha tants centres a nivell... De referència dels territoris vitivinícoles que estiguin impartint aquestes formacions tan especialitzades. A partir d'aquí, doncs, de manera a vegades fins i tot no sap si casual o causal, no? Hem començat a treballar amb agències d'intermediació europees i ara per ara doncs, tenim un pupurri d'alumnat dins de classe que fa que sigui molt atractiu. Jo penso pels alumnes que vulguin seguir cursant des d'aquí. Ara,
de quines nacionalitats?
Doncs mira, tenim de Geòrgia, en tenim un gran gruix d'alumnes.
Allà hi ha tradició vitivinícola.
Exacte, tenen uns projectes xulíssims que estan creixent i els falta una mica, els hi manca la formació. No? I estan mirant doncs, el model de Catalunya com a model que senten que podien importar a casa seva. Llavors, el centre de formació de l'Escola d'Enoturisme és on poden trobar aquesta formació. Tenim alumnes d'Argentina, tenim alumnes de Colòmbia, de Bulgària, tenim alumnes del Japó també, i estem treballant doncs, perquè en breu puguin arribar alumnes de la Xina, de la Índia, de Bangladesh, no? I també... possiblement d'Uruguai. Vull dir que tot això està passant una mica...
Això implicarà un acompanyament, no?
Sí, sí.
Haureu de reforçar aquesta vessant.
Ara mateix ens trobem amb reptes molt interessants a nivell d'escola, com és, com mantenem aquest alumnat, no? que ve de fora, que ve amb uns paradigmes, amb uns marcs mentals diferents dels que nosaltres havíem funcionat fins ara, i com els atenem doncs, perquè puguin sentir que les seves expectatives doncs, es troben cobertes aquí a la formació.
I quina és la llengua ara mateix?
Doncs ara mateix
a classe.
La llengua vehicula entre l'anglès, el català i el castellà. No? I perquè és una mica la manera que hem trobat, perquè al final aquestes tres llengües, i després també fan francès, però això forma part, diríem, del mateix currículum, eh? Però hem trobat que aquestes tres llengües són les que més necessiten els nostres alumnes per desenvolupar-se. Llavors, el que per un altre centre potser seria un hàndicap, però nosaltres que ens dediquem, diríem, al turisme no és un hàndicap, és al contrari, una oportunitat, no? Llavors, els alumnes els fem treballar amb aquestes tres llengües, no? I d'aquesta manera doncs, van treballant les competències i bueno, doncs vas veient que realment doncs, hi ha una evolució en totes elles.
I a costat d'aquests alumnes estrangers, quin tant per cent d'alumnes de proximitat del país conviuen a classe?
Jo crec que ara mateix estaríem al voltant del 50 o 60% d'alumnes són d'aquí, no? I la resta doncs, serien internacionals. El que sí que és veritat és que estem veient, observant, que aquest procés d'internacionalització està agafant molta embranzida i per poder una mica trobar aquest equilibri estem fent, si ja no en feien pocs, encara més esforços, no? Perquè els alumnes o persones interessades en fer aquesta formació, després ja, si la fan ja seran alumnes, no? Del territori, doncs, també puguin formar-se, no? Intentem, doncs, posar en valor, doncs, tots aquests elements que també vinc a explicar aquí avui.
És un cicle formatiu de grau superior de model dual intensiu. Explica'ns què vol dir.
Bueno, fins ara és dual i a partir de l'any que ve rep aquest cognom, no, diguem, d'intensiu, perquè és un d'aquests canvis curriculars que abans estava comentant.
De la llei d'FP.
Ah, exacte, la nova llei d'FP. El que busca sobretot és que la distància entre la formació i l'empresa sigui cada vegada més petita, no? I això ho fan, doncs, a través d'obrir portes, doncs, que l'empresa pugui participar també dels programes formatius, però també de que l'alumne passi més hores dins de l'empresa, no? Llavors nosaltres ja d'entrada ja teníem clar que aquesta havia de ser una línia estratègica del cicle formatiu i per això el vam concebre, malgrat no era obligatori, que tots els nostres alumnes optaven per la modalitat dual, que això significava que a partir de tercer trimestre de primer any i sobretot el que és l'estiu entre primer i segon curs, començaven aquestes pràctiques que són de 1.000 hores i que són remunerades. Ara aquest nou model el que ha buscat és que tota la formació professional tingui la modalitat dual, no? Llavors, la idea de posar intensiu significa una miqueta com que ho han extrapolat a tots els centres formatius, no? Llavors, aquest canvi curricular a nosaltres no ens sobta, no? Perquè ja d'alguna manera ja estàvem impartint això, ja teníem adaptat el cicle formatiu, però sí que aquells centres que fins ara no feien la dual o que no tot l'alumnat, doncs, feia dual, doncs els implicarà, doncs, haver de fer una feina de captar noves empreses, no? Perquè puguin acollir tots aquests alumnes. Per la nostra part, això ho tenim bastant cobert, perquè ja fa anys que treballem amb aquest model. Les empreses, quan estem en aquest període, ja saben que nosaltres estem treballant amb els processos d'inserció, perquè ho treballem com si fos un procés d'inserció, fan entrevistes laborals i al final, doncs, acaben entrant a l'empresa, ja es posen en contacte amb nosaltres per dir-nos quina és la demanda que tenen cada any. I el primer any va costar molt, el segon una mica menys, i aquests últims anys el que ens està passant és que no podem donar resposta a totes les ofertes d'empreses que obren a acollir alumnes en dual, sabem que són alumnes que estan estudiant i que els hi hauran de pagar, però igualment volen obrir les portes perquè veuen que aquests professionals realment els hi porten coses molt, molt, molt singulars i diferents i que després poden valorar en l'impacte de la feina del dia a dia.
En aquest camp, doncs, jugueu amb avantatge. Hi ha algun altre aspecte que aquesta nova llei d'FP canviï, tal com esteu treballant fins ara?
Sí. Jo crec que tot el que és la formació professionalitzadora, i aquí ara no només fico el que són els cicles formatius, que fins ara sempre els ubicàvem dins del marc del Departament d'Educació, sinó també els certificats de professionalitat, que potser penjaven més del Departament de Treball, es troben en un mateix espai, no? L'organisme que ha aglutinat o ja ha de fer la funció de donar estabilitat a aquest procés és l'agència FPCAT, que és precisament també qui havia presentat aquest estudi de prospectiva que anteriorment havia anunciat, no? I d'alguna manera s'obre la porta que apareguin un nou concepte de centre de formació que se'n diu els centres integrats, que són tots aquells centres que ofereixen totes les opcions de formació professional que avui en dia existeixen, que a més han canviat la forma d'estructurar-se, no? Si abans teníem certificats de professionalitat, cicles formatius, ara tot això s'ha traspassat, és un llenguatge que nosaltres hem d'anar assimilant i després també hem de poder explicar a la població perquè ho entengui, no? Però s'ha passat a 5 nivells, nivell A, B, C, D i E, no? A nivell A seria la unitat de formació més petita que formaria part d'un mòdul, que d'alguna manera aquest mòdul formaria part d'un certificat de professionalitat o d'un cicle formatiu, això seria el nivell A. A nivell B seria aquest mateix mòdul, és a dir, si jo acumulo certes formacions de nivell A, puc dir que tinc un mòdul, que és un nivell B. Llavors, el nivell C són els certificats de professionalitat, és a dir, amb diferents mòduls puc tenir un certificat de professionalitat. A nivell D serien els cicles formatius, és a dir, amb diferents mòduls o certificats de professionalitat puc tenir un cicle formatiu i incorporen un nou aspecte que se'n diu formació especialitzada o màsters d'FP, no? Que ens sembla, nosaltres com a escola ja feia temps que pensàvem que necessitàvem nodrir d'una formació encara més especialitzada, aquests professionals que ja han passat per l'escola i que estan exercint càrrecs de responsabilitat o de direcció dins de les àrees de enoturisme, no? Que segurament la formació de cicle formatiu ja no els hi cobreix aquesta necessitat i que necessitàvem un espai per poder fer aquesta formació. Doncs aquesta formació d'especialització de màster d'FP serà l'espai per poder elaborar aquests programes formatius nous.
Tot això és la teoria, les explicacions, però aquelles persones realment interessades tenen ganes de trepitjar escola i de preguntar in situ. I això es pot fer a les portes obertes. Quan seran?
Doncs mira, tenim ara mateix programades dues portes obertes, una que és el 16 de març, és a dir, que és a tocar, i la següent serà l'11 de maig. Evidentment, qualsevol persona que tingui interès es pot presentar, són a les 11 del matí, totes dues dates, però sí que demanaríem un procés de preinscripció per poder atendre correctament a totes les persones. Llavors, això a través de la nostra web poden trobar la informació de les portes obertes i allà trobaran un enllaç per poder inscriure's a la sessió.
I la preinscripció vindrà a continuació, no?
Exacte. Aquesta és la preinscripció de cicles formatius de grau superior. Estan del 24 de maig al 30 de maig, també els dos dies inclosos. Si algun alumne doncs, volgués fer aquest període de preinscripció amb nosaltres, doncs, també pot venir a l'escola i l'ajudaríem a fer el procés.
Doncs la primera d'aquestes dues cites de portes obertes és aquest dissabte mateix i la següent d'aquí un mes aproximadament, l'11 de maig. Dues bones oportunitats, no? Trepitjant terreny i parlant de tu a tu.
Exacte. I sobretot per poder respondre aquells dubtes, no?, que les persones puguin tenir, no?, perquè et fan moltes preguntes i són molt interessants, no?, i llavors poder donar resposta a això, perquè si no la informació d'alguna manera ja la troben, no? És més aquesta atenció personalitzada la que volem a les portes obertes.
Allà hi trobareu aquests dos dies el Gerard Domingo, director de l'Escola d'Enoturisme de Catalunya a Vilafranca, amb el qual hem estat conversant avui, un plaer, i reitero les felicitats i molts encerts a partir d'ara.
Moltes gràcies, Sílvia.
Penedès en xarxa.
Rafa Sánchez, ben acompanyat, versiona aquell Lobo Hombre en París, convertit ara en Lobo Hombre en Sildàvia. Així arribarem a 11:15.
Són 11:15.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Comencem un nou repàs a les notícies en aquest flash informatiu del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Gelida executa tasques de manteniment a la xarxa de recollida d'aigües de la plaça de la Vila. Aquesta setmana la brigada municipal executa aquestes tasques de manteniment urgents que tenen com a objectiu desembossar i netejar els canals que conformen la xarxa de recollida d'aigües pluvials de la plaça de la Vila i els conductes adjacents. L'obturació d'aquests canals, generada per no haver-hi actuat durant molt de temps, provoca que amb les pluges es produeixin inundacions a la plaça i filtracions de gran importància al pàrquing municipal. Tot i les feines fetes, dilluns, l'estat actual dels tubs de desguàs que passen pel sostre de l'aparcament és molt deficient i caldrà buscar noves mesures per evitar noves filtracions. Aquesta actuació, per la seva necessitat, queda emmarcada dins de les accions permeses pel Pla Especial de Sequera, on es permet la neteja amb l'objectiu de prevenir danys majors i garantir la seguretat i salubritat pública. El Consell Municipal de Salut Pública de Vilafranca comptarà amb més representació ciutadana. Després que el ple municipal aprovés al febrer la modificació del reglament del Consell Municipal de Salut Pública, l'Ajuntament inicia ara els tràmits per la constitució d'aquest. Un nou consell que, segons el regidor de Salut Pública de Vilafranca, Jordi Junyent, aspira a ser més representatiu, amb la creació d'una comissió d'entitats perquè puguin fer les seves propostes i amb l'augment de la participació ciutadana. Aquest nou Consell Municipal de Salut també tindrà com a prioritat afrontar els nous reptes climàtics amb l'ampliació dels refugis climàtics i les zones amb ombra en els períodes més calorosos de l'any. Veïns de Cunit demanen la retirada dels contenidors d'escombraries acumulats en un solar al costat de les seves cases. La posada en funcionament del servei de recollida d'escombraries porta a porta en diverses zones de Cunit ha motivat que l'Ajuntament retiri els contenidors dels carrers. Tots aquests dipòsits els ha acumulat en un terreny municipal a la urbanització Sol Cunit, entre els carrers Rosa Sensat, Margalló, Garrofers i la carrerada de Santa Coloma. La gran acumulació de contenidors ha alarmat els veïns, que assenyalen que molts d'ells encara contenen residus que generen mala olor i poden atreure a rates. Temen que els contenidors retirats dels carrers romanguin en aquest terreny massa temps. Des de la regidoria de Medi Ambient asseguren que l'acumulació de contenidors és totalment temporal i que quan s'hagin ajuntat tots els trets dels carrers es retiraran. L'olardolenca Isabel Ullate publica El noi de l'autobús, editat per Edicions i Propostes Culturals Andana i escrit per la Isabel Ullate Valls, de Sant Miquel d'Olèrdola. El llibre ha iniciat un cicle de presentacions que el portarà el mes que ve a Olèrdola. Aquesta publicació l'ha fet possible la promotora Mercè Valls Clavé, vídua d'en Pau Lluís Monasterio Figueres, o el que és el mateix, vídua del noi de l'autobús. És la crònica més que centenària de la companyia familiar coneguda amb els noms de la Hispaniotorrina primer, Transports Monasterio després i Montbus finalment. Isabel Ullate, neboda de Pau Lluís Monasterio, ha explicat que el llibre permet, a través d'una família i una empresa, poder seguir la història de Catalunya i la història del transport de viatgers al país. Per fer-ho, s'inclouen rigorosos apartats que permeten contextualitzar històricament l'evolució de la companyia. Però, sense dubte, un dels centres d'interès de la publicació és el recull de fins a 24 testimonis ben diversos.
Penedès en xarxa.
Passen 4 minuts i mig tocats de 11:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
La solitud no desitjada és un problema social que afecta cada vegada més persones a Europa i, esclar, també a Espanya. Suposa una font de patiment, limita el dret de participar en la societat i té conseqüències negatives en molts aspectes de la vida, generant, a més, costos socials. Avui a la tertúlia de la nostra gent gran volem saber què en pensen d'aquesta solitud, que no és buscada, que no és volguda, com creuen que es podria resoldre? Si s'hi han trobat en algun moment, en alguna etapa de la vida, o si coneixen persones que es troben en aquesta situació. Comencem a Ràdio Vilafranca, on m'acompanyen el meu duet preferit, la Fina Milà i la Natàlia Navarro. Bon dia, senyores.
Bon dia.
Coneixeu algun cas de soledat no volguda?
Sí, saps què passa? Que jo formo part de la comissió de la gent gran d'aquí de Vilafranca des de fa molts anys. I, esclar, fem visites a persones grans i encara a vegades parles amb elles, però tot d'una et diuen, mira, acaba de morir aquella persona que vas parlar ahir. Llavors això et sent complicat, no? Perquè són persones que també els hi agafes carinyo, a força sí, de parlar amb ells, però n'hi ha moltes aquí mateix al nostre barri, és que potser hi ha unes 180 persones grans de més de 85 anys que viuen soles.
Donido.
I és molt, eh?
Sí.
Perquè hi ha persones que estan bé, pots parlar i t'expliquen coses, normalment t'expliquen de quan eren petites, o de quan van fer la comunió, o de quan es van casar, o amb els nets. I això és d'agrair, perquè la gent gran sola necessita parlar.
Sí.
I això és el motiu important de que se sentin sols les persones.
Sí, està claríssim. Abans no s'arribava tan gran les persones.
És que cada vegada són més gent gran.
Són més grans. I a més, abans, com tu, Fina, tens nets i fills al costat.
Sí,
però és que hi ha molta gent que no hi ha,
sí,
no hi ha conviure amb l'altra família d'abans.
Saps que és una de les coses que em va sorprendre molt de la gent gran que viu sola i està a les residències? Per Nadal sempre ho anem a visitar amb l'alcalde que hi hagi cada moment, però veus tantes persones conegudes que t'agafen la mà i no et deixarien anar perquè les coneixes d'anys, siguin del barri que siguin, inclús d'algun poble del voltant, eh? I això costa de treure-t'ho del cap, eh? A vegades miro hasta el cargol, allò que surt més aviat, els difunts que hi ha. Perquè
les esqueles?
Sí. Perquè d'aquí al carrer de Màlia mateix, en pocs dies, en una setmana, vaig anar a 3 enterraments de persones conegudes i, a més, un noi de 50 anys. I això, caram, vull dir, els meus fills diuen, no hi vagis a l'enterro. Dic, pues sí que hi vull anar, perquè són persones que has conegut i a la millor hi ha enterraments, que potser hi ha 50 persones, però hi ha enterraments, com va passar fa una setmana, érem 6. Jo no puc deixar d'anar amb aquesta persona, que és molt greu això, eh? Perquè com que són persones molt grans i potser no tenen fills o no viuen aquí, que també passa, i amb una persona molt propera d'aquí, doncs només tenir un fill. I esclar, un fill sol i que no té més família, érem 4 veïns, eh? Ja t'ho dic. Això sap greu. Bueno, em sembla que m'enrotllo molt, oi?
No, i ara anem a saludar a Domenys Ràdio, a l'Eulàlia Urgell i a la Lourdes. Bon dia.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què en penses d'aquesta solitud no desitjada que cada cop, per desgràcia, és més habitual, no? El que comentaven també, de que cada cop vivim més, no?
Hi ha més gent gran, sí. Aquest és un tema que a en Josep suposo que no li agradarà perquè és d'aquells temes tristos.
Ja, però després canvieu el que es dona la gana.
No, però és que avui dona per parlar d'això, perquè hi ha molta gent que està sola i molta gent que necessita companyia. I a més, a vegades doncs, estan malalts, que no es poden valdre. Això vull dir, no sé com s'ho arreglen ni sé com ho fan. Però clar, necessiten dels serveis socials o de qui sigui perquè els cuidin o perquè els facin companyia. No sé, aquí a Sant Jaume, per exemple, hi ha una cosa que els telefonen cada dia al dematí, aviam si estan bé o si necessiten res des de l'Ajuntament. Jo, la veritat, no vaig a visitar ningú perquè no sóc de cap associació que es dediqui amb això. Però, clar, tu veus que jo ara tinc 74 anys i et vas acostant en aquest tema, no? Però gràcies a Déu jo tinc 3 filles i totes viuen a prop d'aquí, a prop de casa. Doncs no viu cap a casa, però doncs sempre són a casa i doncs no sols, no s'hi sentim, la veritat. Veurem com anirà tot plegat. Vull dir, la cosa és clar, vas pensant, pot agafar aquelles malalties que jo a vegades hi penso, un Alzheimer o una cosa d'aquestes que no coneixis a ningú i té de ser terriblement terrible, vull dir, però clar, tens una edat i et pot passar el que sigui si no et mores així, pam. En fi, no sé, aviam què dirà el Josep.
Aviam què dirà el Josep, que em sembla que rondinarà pel tema, tens raó, Eulàlia. Va, sumem aquesta última veu a Canal 20 a Olèrdola, amb l'incombustible Josep Castellví, acompanyat per la Fanny Vivar. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs sí, tenim el Josep aquí, que no li està agradant gaire aquest tema, eh? Ja ho heu pogut endevinar molt bé, ja el coneixeu. Oi que sí, Josep?
I tant. És, gràcies a l'Eulàlia, que m'ha recordat, se m'ha recordat de mi. I és veritat, és un tema dur. Eh? Ja sabeu que jo sempre sóc més de conyes, de riure, de passar-nos-ho bé, però, ostres, tu, ja sé que existeix, eh? Ja ho sé, perquè si vas a una residència se't cauen els peus, tot per terra.
L'ànima,
és veritat, és veritat.
Sí, anem a una residència perquè allà, en tant algú aniria bé fer alguna visita, eh? Allò que es diu una visita cultural.
Sí, per veure la realitat.
Sí, per veure el que és.
Sí.
Aviam, jo no sé si... tothom hi hem estat en una residència. A més, jo la mare sí va estar 3 anys i la meva sogra doncs, també 2 sí. o 3 anys, perquè a casa no la podien tenir, perquè doncs, no es valia per ella. A més, doncs, vull dir, bueno, en fi, treballàvem i teníem altres moments. No? Jo amb la mare hi anava cada dia a veure-la, cada dia del món. I durant 3 anys, ja dic, hi vaig anar cada dia. I veies casos i coses, que és això que dius, et cau l'ànima als peus, però doncs, bueno, vull dir, és així, no hi ha més. Sí. I si un estava mal, l'altre pitjor. La mare era dels que estaven mitjanament bé, tampoc no... Però clar, la mare, per exemple, jo cada dia, quan eren les 7, havies de marxar, perquè llavors els anaven a sopar i et feien marxar a la residència, no? Doncs aquella dona cada dia la deixava plorant i jo arribava a casa desmanegada cada dia, vull dir... Ja. Però doncs, bueno, vull dir, era així, però doncs és trist. És trist, trist, trist.
Bueno, busquem una part positiva, més... va.
Una part positiva no hi és.
Una part positiva.
Aquí en aquest tema, una part positiva no hi és.
També hi és.
Aquí els de la ràdio han agafat solitud.
Sí.
I la solitud és un drama.
Sí.
És un drama.
Doncs, no pots buscar una part alegre aquí, perquè no,
però,
la sol...
Escolteu, dir... ara mateix, quan surti d'aquí... Vaig al Casal d'Avis perquè formo part, no del Casal d'Avis, sinó d'un grup que se'n diu Obrint Camins. I avui ens venen a fer unes xerrades sobre la sequera, que justament és el que havíem proposat per un meu. Però després, aquí al Partívoli, si passeu, potser hi ha 50 persones que ballen. I totes són de la nostra joventut, eh? Jo tinc 81 anys.
A la part de dintre, del
aquí a fora, la pista, on te fan bàsquet.
Ah, no, jo vaig els dilluns i ho faig a dintre.
Bueno, però se'n fa a tot arreu, a dintre. I a fora. Després, aquest grup que us dic que vaig ara d'Obrint Camins, que això deu fer un any o dos que hi vaig, els dimecres anem a esmorzar. Hi ha una cafeteria nova que es diu... Punt de trobada, aquí davant del Tívoli, que al costat hi ha el supermercat del Capravo, que em sembla que tot és del mateix grup. Doncs aquí, escolta'm, un dia fem xocolata amb xurros, un altre dia, bueno, el que surti, el que cada un valgui, un cafè amb llet, el que sigui. Però la tertúlia...
Ara tu barreges temes, vull dir, no és així, això.
No, però és que aquesta gent...
Vull dir, no, una cosa és això que fas tu,
però és que aquesta
gent... I que te reuneixes amb gent que poder no hi són soles, però els de la residència sí.
És que tots, més o menys...
Vull dir, són dos temes completament diferents. No té res a veure una cosa amb l'altra.
Tots els que anem amb aquest grup que us dic d'Obrint Camins, vivim soles. Eh? Jo tinc la sort que tinc els fills al pis a la casa del costat i tinc molts nens.
Sola no hi estàs, doncs.
Però no hi estic sola, però ho comprenc. I totes les que anem aquí amb aquest grup, vivim soles. I són persones que necessiten... Doncs companyia, parlar, sortir de casa, que és el que tenim que procurar. Cada persona que trobem que viu sola, sigui un home o una dona, perquè també hi ha homes, no tots són dones, doncs és comentar-li que surti de casa mentre pugui, sigui molt taca-taca, algun amb cadira de rodes...
Mentre pugui, ara has dit la paraula clau, mentre pugui.
Sí, perquè hi ha
mentre
persones...
Mentre pugui és una cosa, però doncs hi ha molta gent que no poden.
Però hi ha persones que viuen soles i no volen sortir. Perquè no volen sortir? Perquè, mira, s'han quedat a casa i no volen sortir.
Sí, depèn de la personalitat.
Del caràcter de cadascú, també. Sí, sí, sí. Si tens un caràcter solitari, està bé.
Hi ha persones que no.
Però, ja dic, una cosa és fins que es pugui, però hi ha gent que voldrien i no poden. Sí. I llavors, vull dir... Aviam, jo sempre dic el mateix. Jo sempre soc del meu caràcter és de veure el got mig buit. No el veig mai mig ple.
Doncs,
vull dir, llavors, jo sí, ho veig així, què vols que et digui? Cadascú ho pensa com pot, no? Jo fins avui, gràcies a Déu, pega d'aquesta no l'he tingut, però... ja et dic, només cal que donis un tomb a les residències. A més, a vegades hi ha persones
que tenen fills... Que n'hi ha de tots els pobles, aquí a Vilafranca, però, sí. I a tota la comarca, també. Vull
sí,
dir,
home, però
vull i de Barcelona,
No hi ha gent que tenen fills i no hi van a veure'ls. No? Perquè doncs, aquelles dones de per allà m'ho deien. Ves, tu vens cada dia i el meu fill ve quan pots, clar, quan pot, pobre, quan pot, perquè té feina. Bueno, jo també en tenia de feina, no és que no en tingués, però doncs, jo hi volia anar a veure la mare cada dia. En canvi, doncs, hi havia molta gent doncs, que passaven dies i dies i dies sense que hi anés ningú a veure.
És complicat.
Això és solitud, això sí que és solitud. Sí.
I això
no és trobar un grup de gent que puguin anar allà on vulguin, encara que visquin soles, que ara anem a fer una xocolata, que ara anem a fer una berenada, que ara anem a fer això. No té res a veure una cosa amb l'altra.
Això que ha dit la Frida.
Són persones que viuen soles que mica a mica els hi vas comentant i els hi vas dient.
Sí, es van obrint una mica.
Els estires, diguem, a que surtin de casa. I mireu ara mateix una senyora de 96 anys, que la vaig anar a visitar per Nadal, potser us ho vaig dir, em va regalar una mandarina. Ai, nena, quina il·lusió. Diu, el meu fill m'ha portat mandarines per berenar i mira, amb tota la il·lusió em regala una mandarina.
Bueno.
Doncs penso, veus aquesta senyora, el fet de fer això...
Sí, sí, li ha donat una alegria.
Sí, 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 sí. Fa canviar la cara de les persones. I en 96 anys.
Unido.
Hi ha molta gent que arriben cap a 100 ja.
Sí.
I a vegades
però aquests que arriben cap a 100, jo aquí a Sant Jaume hi va haver una senyora que es va morir, bueno, aquest any s'ha mort, tenia 103 anys.
Sí.
I no era ella tampoc, vull dir, llavors es tornen d'una manera que tant els hi fot 7 com 10. Vull dir, no,
mira,
en el sentit de que no tenen el coneixement prou hàbil, vull dir...
Sí, dilluns era.
No s'aguanten, una cosa o altra hi ha d'haver amb 100 i pico d'anys.
Doncs dilluns es va morir una senyora de les Cabanyes amb 111. Estava a punt de complir-ne 112. I encara el dia del Pilar la vaig trobar al molí d'en Rovira a la missa del Pilar, saps que hi ha el santuari aquest del Pilar, i la portaven en cadira de rodes, un fill, nebots... Però,
sí, mira, sí, és que és clar...
No és curiós, la vida.
La veus? M'estàs dient una persona que no estava sola.
No, però vivia sola.
No estava sola, i el tema
sí,
és igual,
sí.
Però no estava sola. Vull dir, una cosa, els que estan sols, de veritat, són els que són a les residències. A les residències, o encara que les vagis a veure, estan sols, amb gent
sols.
Que sí que els cuiden perquè és la seva obligació i és la seva feina.
Sí.
M'entens què vull dir?
És que hi ha de tot,
estan
les residències.
N'hi
ha que ja no són d'aquest món, però no hi...
Precisament.
Perquè vivim 100 anys, si ni coneixem, ni parlem, ni la de...
Bueno, doncs
és a dir,
i se'n moren de 50 i se'n moren de 40.
Bueno, és el que ens ha tocat viure en aquesta època. Abans els avis no arribaven. El meu avi, me'n recordo, va morir amb 80. Tot estic parlant de fa 30 anys.
Quan érem jovenets, a 70, ja vèiem la gent molt gran. I ara, doncs, mira, bueno, tenim que intentar bellugar i fer bellugar els que estan a casa.
Pues mira, jo aniré amb aquesta tertúlia que fa, diu la Fina, al punt de trobada.
Doncs mira, ara mateix el casal d'avis del Tívoli, quan surti d'aquí, aniré que fan això de les aigües, de la sequera.
Però aniré, aniré.
És que...
Has fet una deixeble.
No, però és que ens hem de procurar sortir i saber que hi ha alguna persona que visqui sola, procurar anar-la a visitar. No costa diners, això, Vull dir que ho fas perquè vols,
sí.
I a la millor és
una
alegria.
Gràcies a alguna gent d'aquesta, gràcies a alguna gent que van a títol quasi individual, ajuden amb aquesta gent. La veritat és que està molt bé, això.
Sí.
Passa que, a veure, és un drama,
Però no t'ho miris com un drama. pensa que tu mires com una
com
ajuda,
mirar,
com
si no.
unes ganes
com,
de...
Com, com tu pots mirar si no. Jo ja t'ho dic, soc no, del got mig buit, però no. Doncs, no t'ho pots mirar de cap altra manera.
És que si tu mires com un drama et faries un tip de plorar, no pot ser.
Oh, és que ja n'hi ha
pues
per plorar.
És que hi ha molta gent que plora, eh?
Jo penso
per això, per això,
plorar, ja.
Que has de procurar anar amb alegria, o portar, ah, jo què sé...
Amb alegria,
amb bona voluntat. Alegria tampoc, perquè...
Però si entres amb un somriure, jo no dic amb alegria, sinó amb un somriure...
Sí, ells ja t'arriben d'una altra forma.
Les coses canvien molt, eh?
Sí, sí, això està clar, això està clar.
Home,
si vas a veure persones soles i vas amb molts i mala cara...
Aquest tema és molt dur, aquest tema és
molt
dur. El que estem tocant és un tema que, no sé, hasta fa pena de tot. Parlar-ne, tocar-ho... jo també ho he viscut, perquè jo tenia la meva sogra 101 anys, eh?
Sí, doncs,
esclar, a veure, arriba un moment que, esclar, amb 101 anys no estàs en condicions, estàs totalment desfassat, bueno, no, desfassat, és que no ho sé, parlava
no
de la seva
si
mare...
Ets, si no hi és.
És que és lo és normal que parlen
no,
de
no
la
podem
mare,
viure
de quan eren
anys.
Petits... Bueno. És
no
normal.
Podem viure tants anys.
No, no, jo
clar, però ni podem fer
molts
res.
Anys, bueno, però és... com, és com sí. Estic ara, per això, com estic ara, no que em deteriori. Si em deterioro de tot plegat, que me'n vagi a l'altre barri més de pressa capitana, eh? Perquè
sí,
no vull donar...
Això
no,
és
no
molt fàcil
dir-ho. No m'agradaria donar malestar a ningú ni estar malament jo.
Està sí, molt de moda el testament vital. Jo no me l'he fet,
sí,
però
mira,
haurem de fer-lo, no?
Jo me'l faré, bé, tinc els documents per fer-lo.
Sí, bueno, de fer.
Si tot va com ha d'anar, el dia 12 d'abril ve una gent d'aquí a Vilafranca que s'hi dediquen amb això.
Sí,
que,
sí,
que
sí.
Hi ha una
hi ha
gent
un senyor
que
venen
a fer una conferència
un grup, sí.
I vindran a fer aquesta conferència aquí del testament vital i de què es pot fer i les últimes voluntats i tot plegat. Vull dir que jo que ara vagi, no sé si hi aniré, perquè també és una cosa tètrica això, però sembla que sí que hi aniré, perquè vull dir...
Val, vull dir sí, jo hi vaig anar
sí,
amb una allà a l'escorxador.
A quin post ho fan?
Sí que és tètric, sí.
Aquest dia, aquí ho van fer l'escorxador.
Es va morir la sogra de la meva filla segona, es va morir. Bueno, tenia, esclar, un mal dolent, un càncer, i en dos mesos, doncs, bueno, se'n va anar, cosa que no s'hi comptava ni molt menys, perquè era una senyora de 78 anys i estava la mare de bé, bueno, total... I bueno, va venir la meva filla, que això. Bueno, i em diu, i vosaltres quan se moriu, què voleu fer? Coi, dic, ara m'has de parlar d'això. Jo vaig quedar com una mica fotuda, perquè dic però què voleu que fem? Que vols que et cremin? Vols que tirem la cendra no sé què? Perquè aquesta senyora era filla d'Astúries i no va voler cap mena de cerimonial ni res, que la cremessin i que les cendres les tiressin els monegros. Qui em diràs tu? Per què? No, i els hi van anar a tirar, eh? Vull dir, bueno, ja està. Okay. Dic, doncs, bueno, jo vull que em cremin i que em tireu les meves cendres a mar. O si no s'hi poden tirar. Dic, doncs, perquè em preguntes què vull fer, què vull que em faci. Bueno, ja et dic, que facin el que vulguin, perquè si tu ets morta, Dios muy bueno.
Totalment. Quan estàs mort, ja no, t'és igual el que fagin, eh?
Aviam. Per exemple, ara també és una cosa que podés igual, però és així. La meva sogra era una senyora molt, bueno, estupenda, no? I quan sempre deia que quan se morigués volia que li féssim una esquela a l'avantguàrdia. Bueno,
les duria llegida quan en quan.
Sí, tota la vida. És el primer que llegia del diari les esqueles.
Jo també les llegeixo, eh?
Tota la vida, eh?
Quan... Jo no, el meu marit també ho feia. Ah, jo no,
però la cosa és que, bueno, quan ella es va morir, van trucar al diari, la Vanguardia, quan valia una esquela? 3.000 euros. I vam dir,
no,
tio, però així, eh? Ara s'han de gastar 3, amb el que costa un enterrament, s'han de gastar 3.000 euros per apuntar-la allà. I tampoc no la coneixerà ningú.
És molt, eh?
Bueno, doncs no ho vam fer. No ho vam fer. Senzillament no ho vam fer. Per què no ho vam fer? Vull dir, ostres, ho trobàvem una cosa, veus? I llavors els que queden fan el que els hi sembla, doncs no cal patir.
Em sembla que és com tot. En totes les coses hi ha un barem.
Vol que em facin això, vol que em facin allò.
Una moto com un cotxe,
hi ha
un barem.
Els que queden fan el que els hi sembla més bé per en aquell moment. Vull dir que ho trobo molt bé, eh?
Sí, sí.
Però l'esquela no la vam fer, no.
Bueno, però aquí encara tornem una altra vegada al lloc. El lloc és aquelles persones que estan a casa que no surten per molt senzilla raó, uns perquè els hi fa por, uns altres perquè tenen mobilitat reduïdíssima,
o perquè no poden baixar perquè no hi ha ascensor.
També.
Això també és un motiu. Sí.
Això també és un motiu important.
Molt, molt important.
Això sí que, és fotut. Sí, sí. Perquè, clar, si tenen, no tenen ascensor o no tenen algun sistema per poder baixar, tenen de vindre... per vindre-te després a agafar-te, per portar-te en una caixa, això és fàcil. Agafen una bossa i patapam, a dintre. Això sí que és fàcil. Ara, quan és que tenen de vindre els metges... Això és un drama, És un drama.
No, no, jo quan veritat... veig la gent jove, a vegades... Mira, ara uns amics nostres es van fer joves... van comprar una casa. Hi ha escales per pujar al primer pis, hi ha escales per pujar al segon pis. I entre mi vaig pensar, ara molt bé, les pugeu perfectament, però jo parlo per mi, perquè jo a casa també tinc les escales per pujar dalt i escales per pujar al segon pis. Vull dir, i em va costar ja, perquè a 74 anys jo estic operada tots dos genolls i em costa de pujar.
Sí que costa, sí.
Però quan ets jove no hi penses, altra, en això.
Precisament, no hi pensen en això. Si ara fos a fer, jo voldria una planta baixa arran de terra, Vull dir que ho tinc claríssim, però les coses són com són i van com van.
Tots aquests pisos antics, cap té ascensor, I alguns es veu que es pot posar, però n'hi ha molts que les escales són tan petites que no es poden posar.
Bueno, hi ha pisos que ho posen per la part de fora de l'edifici.
Bueno, això sí, hi ha pati.
Sí, hi ha pati. Sí.
Hi ha moltes maneres, probablement, de fer-ho. Probablement, no. Hi ha maneres, però...
També, si us hi fixeu pel carrer, veus moltes escales d'aquestes que pugen, però, esclar, necessiten un espai, també, per poder anar rodant amunt fins al quart pis o al cinquè.
És la vida que ens ha tocat viure a la d'aquesta generació. Els nostres pares van viure...
Com que vivien tots en una casa...
La pròxima vegada dels d'aquí a la ràdio, a veure si fan coses que siguin més divertides.
Sí, va, una pregunta final divertida i gastronòmica, Josep. Esteu menjant bunyols de Quaresma? Us agraden?
Jo sí. Jo sí. Els dimecres i el divendres. Sí. No molts, però
com
sí.
Que ara molts dies ja en venen, vas a buscar el pa i ja hi ha bunyols.
Sí, sí. Avui he menjat.
Són light, se'n poden menjar que són light.
Són light, bueno, doncs sí, perfecte.
Sí. I porten sucre.
Sucrats, tots ensucrats i ben fregits. Són bons.
Sí, jo en compro a vegades boníssims. Els meus fills, dic, va, mengeu bunyols. Diu, mira, menjarem un perquè si no te'n menjaràs tu. I seran quatre de menys. Perquè jo m'agrada el dolç i lo salat i el que sigui, No em ve d'aquí.
Jo també, I així estamos, i així estamos.
Doncs va, amb els bunyols, que són més divertits que la soledat, us acomiadem. Mil gràcies per ser-hi avui i que tingueu un bon final de setmana. Adéu-siau.
Vale,
adéu.
Adéu, una salutació. Adéu.
De seguida, quatre anuncis i connectem amb el butlletí de notícies de les 11 del matí.